Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
La impossibilitat d'accedir a un habitatge a un preu assumible ha fet que en els darrers anys hagin proliferat els assentaments irregulars. Fins i tot es converteix en una alternativa per als treballadors que es desplacen a les illes per fer la temporada. Parlam d'infrahabitatges o directament de tendes de campanya que en cap cas reuneixen les condicions mínimes per residir-hi. Malgrat els ajuntaments intenten cercar solucions per a les persones que es veuen obligades a viure d'aquesta manera, en cap cas consideren els assentaments irregulars una alternativa habitacional. En el cas de la joveria, a Eivissa, el consistori ha posat data per al desallotjament. Serà el 21 d'abril, quan teòricament les prop de 130 persones que viuen allà hauran de partir. Aquesta és una conseqüència més de l'elevat cost de la vida a les illes i de l'escalada de preus sense fre que s'ha estès a tot tipus de béns immobles, fins i tot als aparcaments. A Eivissa, els preus dels pàrquings s'han quadruplicat en alguns casos en els darrers anys. Ho comentam tot plegat. Ara, però, altres temes en titulars. Localitzat un altre cadàver en aigües d'Eivissa, és el tercer que apareix aquesta setmana. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. El darrer ha estat trobat aquest dissabte a Sant Josep, a la Figuera Borda. Duia armilles salvavides i es trobava en avançat estat de descomposició.
Les Balears són la segona comunitat amb la taxa més alta de feminicidis d'Espanya des de 2003.
L'Observatori de la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial alerta que els municipis petits dificulten l'efectivitat de les ordres d'allunyament, un problema rellevant en territoris insulars.
El govern amplia els terminis per a l'execució de projectes beneficiats amb les subvencions energètiques del Pla PTIP.
Les instal·lacions, la majoria de plaques solars, es podran executar fins al final d'abril.
En internacional, Donald Trump confirma que han rescatat en vida el pilot de caça abatut divendres passat a l'Iran.
Mentrestant, queden poc més de 24 hores perquè es compleixi el termini màxim que va donar el president nord-americà a l'Iran per obrir l'estret d'Hormuz. En cas contrari, recorda, atacarà les plantes energètiques iranianes.
Les celebracions de Setmana Santa culminen avui amb la processó de l'Encontre.
En aquest diumenge de Resurrecció, la Seu de Palma acull la tradicional missa de Pasqua que podreu seguir a IB3 Televisió. A Menorca se celebra la matança dels bujots, curiosa tradició per donar fi a la Quaresma.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca sorprèn el Real Madrid i suma un valuós i necessari triomf per 2-1 que el treu de les places de descens. Els gols de Manu Morales a la primera part i de Vera Murici al tram final de l'encontre, just després de que Militao empatàs al 88 el partit, l'Ironen s'ha encavall de força per un Mallorca molt solvent i que ara espera, amb altres ànims, la visita del Rayo Vallecano a Somos.
El temps continuarà estable i en temperatures a l'alça. Tomàs Saló, bon dia.
Bon dia, diumenge de Pasqua de temps molt tranquil, ambient assolellat, cel destapat i temperatures suaus. De fet, avui el termòmetre es pot tornar a enfilar per damunt dels 20 graus, sobretot al nord de Mallorca, on fregaríem els 23 i els 24. Tot això amb vent de component sud, en conjunt fluix, amb una situació marítima bastant tranquil·la, qual que redol encara demà de fons. Avui cap vespre mantenim la mateixa dinàmica i, de fet, així començarem la setmana. Demà, dilluns de Pasqua, en situació molt semblant. Qualque boira a primera hora del matí, que ràpidament s'esvairà, es podria veure qualque núvol prim al sector de les Pitiuses, però en general ambient assolellat en temperatura que encara podria pujar qualque grau més, fins i tot fregar els 25 a punts de l'interior de Mallorca. Això sí, el vent canvia la direcció, per demà bufarà de llevant en conjunt fluix també amb la mà molt tranquil·la a tot arreu.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, el control tècnic. Començam.
Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ho explicàvem a la portada, l'assentament de la joveria ja té data de desallotjament. Serà el pròxim 21 d'abril amb el vistiplau dels tribunals. Allà hi viuen perfils molt diferents, entre els quals també treballadors.
L'Ajuntament d'Eivissa ha rebut l'autorització judicial per entrar en aquest terreny, desallotjar els residents, desmantellar l'assentament, retirar els residus que hi pugui haver i barrar el solar per evitar nous assentaments.
Segons dades de la policia local i serveis socials, es calcula que unes 130 persones viuen en aquest espai l'espai, emprant diversos infrahabitatges, casetes i tendes de campanya, sense tenir garantides unes condicions mínimes d'higiene i seguretat.
Per aquest motiu, la secció del contenciós administratiu del Tribunal d'Instància de Palma ha autoritzat el desallotjament que el consistori ha proposat per al dia 21 d'aquest mes. El passat novembre, el consistori va demanar als propietaris del terreny que fessin una neteja de la parcel·la. L'ordre no es va poder executar i és ara l'administració local qui actuarà.
Aquesta és una de les conseqüències del cost de vida a les illes i, tot i les tasques per intentar facilitar l'accés a l'habitatge, el cert és que el sector immobiliari no preveu variacions de preu a la baixa. El manco a curt termini. Aquest encariment va més enllà de l'habitatge i s'estén ja a altres béns immobles, com és el cas de les places d'aparcament. Es nota especialment a Eivissa. En alguns casos, el preu s'ha triplicat o quadruplicat en els darrers 10 anys. El punt més car és el centre de la ciutat d'Eivissa. Clàudia Roig.
Als portals immobiliaris es poden veure places de garatge per a un sol cotxe que costen 100.000 euros. El problema, segons Ricardo Sánchez, president de l'Associació de Professionals Immobiliaris a Ibiza, és que hi ha molta demanda i poca oferta.
Ha crecido mucho la población en Ibiza y es verdad que Ibiza se da la circunstancia de que hay muchas fincas que se hicieron a lo mejor en los años 80, 70 y demás, que no se construía garaje y hay mucha demanda de parkings y hay muchas fincas que no tienen garaje construido y con lo cual hay poca oferta de plazas.
Per menys de 60 o 70.000 euros a la zona centre de la ciutat d'Eivissa és impossible trobar res. En alguns casos, si l'aparcament és per a dues places, pot costar fins a 130.000 euros. Són preus més alts que un pis a determinats llocs de la península, una circumstància que lamenten els ciutadans.
Intenten cobrar lo que no se podría cobrar en otro sitio, però és una barbaritat.
Preus de 100.000 euros una plaça de pàrquing, si ja estan cars les vivendes, això me pareix desproporcionat.
No puc accedir a lo que és una plaça de pàrquing ja només de compra, sinó potser de lloguer, que de lloguer potser valen 200 o 250 euros al mes.
Ibiza ocupa lo que ocupa i los pàrquings són limitados.
Altres zones de l'illa són més barates, encara que al centre de Sant Antoni un estacionament privat també pot arribar als 70.000 euros.
A l'altra cara de la moneda, el turisme i la gran activitat que comporta. Gran part de la planta hotelera de Formentera ha decidit obrir ja, tot i que enguany la Setmana Santa hagi arribat tan prest. Per a dia 1 de maig, la previsió és que ja tots ofereixin el servei.
El conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà pot ser una arma de doble tall pel que fa a la temporada turística de Formentera. D'una banda, l'illa és percebuda com una destinació segura. Juanma Costa és el president de l'Associació Hotelera de Formentera.
Fa que tota aquella gent que anava cap allà de turisme pues busqui altres destinacions. I, bueno, i Espanya, pues, en concret Balears, pues, no deixem de ser sempre una destinació de refugi, no? Com qui diu. I, per tant, pues, això fa d'alguna forma que aquesta demanda pugi.
Per contra, però, l'increment del preu en els combustibles podria fer encarir la visita a Formentera.
Pues ara aquí encara no s'està repercutint, però en seguida veurem com els preus dels avions també repercutiran per culpa de l'augment del petroli, del preu del petroli, i això farà segurament pues, que la tensió sobre els preus dels avions siga molt més elevat. I això pues, pot ser que restringi també la demanda, per una altra banda.
De moment, la Setmana Santa està sent bona pels establiments que ja han obert portes. Alguns hotels asseguren ocupacions superiors al 60%.
Per Setmana Santa estem tenint més d'un 60% d'ocupació. Vull dir, en la planta que tenim oberta.
Els hotelers preveuen una bona temporada amb un mes d'abril més estable que anys anteriors, tot i que es mantenen molt pendents de l'evolució de la guerra, ja que podria fer canviar aquestes previsions.
Gràcies, Regina Mallans. Pel que fa a Menorca, els hotels d'interior i agroturismes valoren positivament les primeres setmanes d'activitat. El vent de tramuntana els ha afectat en certa manera, però han tingut bones dades d'ocupació. Ramiro López.
L'hotel d'interior Sant Roc de Maó té 22 habitacions, i en aquesta primera setmana d'abril l'ocupació és del 80%. Estaven al complet, però a causa del mal temps, alguns visitants han demanat reprogramar la seva estada per a més endavant. Escoltem a Natalia Álvarez, recepcionista de l'hotel.
L'hotel ara mismo está más o menos, digamos, que en un 80% de ocupación, así que bastante bien. Hemos podido recuperar bastante las cancelaciones que hubo por el mal tiempo.
Bona part dels clients que s'hi allotgen han vingut a un torneig de bàsquet que se celebra a Alaior.
La acogida que hemos tenido en el campeonato de Alaior ha sido fenomenal y los niños están súper contentos y el hotel, aquí hay mucho movimiento.
L'agroturisme de Llucasal Dent Gran també valora de forma molt positiva aquest mes d'abril gràcies a dues bodes. Germán Muñoz és gerent de Llucasal Dent Gran.
Ahora mismo, gracias al evento, es un 100%, porque son exclusivas de finca, entonces esta y la siguiente es un 100%. Es verdad que luego entre semana es más complicado tener una buena ocupación, pero estamos muy contentos.
Unes noces idíl·liques, però que han estat marcades pel vent. Així ho expliquen els dos novis.
La veritat és que estàvem tota la setmana esperant que s'anés la tramuntana, però bueno, ahir no van tenir molta sort, la cerimònia va ser a l'exterior, van passar molt de fred.
En Cristina i en Germán han estat brutals, han estat cuidant cada moment, ens han cuidat, o sigui, han fet que ens sentéssim a casa, ha estat com casar-se a casa, i per mi, que soc de Menorca, que m'ha fet molta il·lusió.
En aquest cas, el temporal no els ha comportat cap cancel·lació, però sí que els ha afectat d'alguna manera. Escoltem de nou a Germán Muñoz.
Que es verdad que, por ejemplo, en esta boda ha habido algunos que no han podido llegar y también ha habido problemas con géneros y con barcos que no podían dar el servicio, pero no hemos tenido, por suerte, ninguna cancelación de reserva.
Un inici de temporada positiu per a aquests hotels gràcies a aquests esdeveniments.
I el cartell de complet el pengen també alguns refugis de muntanya, per exemple, el de Tossals Verds. Fins al mes de maig no hi ha places lliures. Gairebé tots els albergs de la xarxa del Consell estan pràcticament plens.
Un reflex que els mesos de primavera viuen una segona temporada alta. Per tant, qui ara mateix decideixi passar la nit a un refugi de muntanya de les Balears ja fa tard. Toni Coll es guarda de Tossals Verds.
Sempre nosaltres tenim aquesta temporada que és la temporada forta. I després sí que baixa, cap a l'estiu, jo crec que la gent no sap què fa la calor que fa aquí. També tenim bastant d'estrangers que segueixen venguent, però bueno, bastant també no és ocupació que no ara. Fins que arriba Nadal, que tots els estrangers se'n van a celebrar Nadal a casa seva, i així en aquest moment sí que tot el que tenim és gent d'aquí.
Però també hi ha locals en aquesta època.
He quedat aquí un parell de pits i sempre molt bé, molt bé. I com una excursió, jo estic a Marritxí i tal, i pujar des de l'Aró i tal, per entrenar, per fer una caminata, està superbé. Tot ben marcat, el camí tot bé, tot net, perfecte. Molt bé, la veritat és que molt bé.
Una opinió que comparteixen els aficionats a la muntanya que venen d'altres països.
Ahir vàrem anar a Tossals Verds, molt guapo. El temps, increïble. Molt bona temperatura per caminar. Sol tot el dia. No massa calor. Realment bé.
I'm from Germany and we came here.
Soc d'Alemanya i hem vingut per la gran ruta 221. Aquí és molt bonic. El paisatge és preciós i també el temps, sempre fantàstic.
Landscape, beautiful weather, it's always great.
És que el GR221 de la Serra Tramuntana connecta a través de la ruta de pedra en sec al port d'Andratx i al port de Pollença. Una ruta de llarga distància, de prop de 120 quilòmetres. Un itinerari emblemàtic per gaudir de l'essència del patrimoni cultural i natural de la Serra Tramuntana.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 12 minuts, tercer cop sense vida que apareix aquesta setmana a les Pitiüses. La Guàrdia Civil ha localitzat aquest dissabte el cadàver d'un home a la Figuera Bord de Sant Josep.
Duia armilles salvavides, es trobava en avançat estat de descomposició i tot apunta que es tracta d'una persona migrant. La setmana passada es van retirar les restes d'un home entre Calallenya i Calamastella a Eivissa i dimarts es van trobar les restes d'una dona que podia estar embarassada a les Canyes de Formentera. Segons l'ONG Caminando Fronteres, més de 2.450 persones han perdut la vida a la ruta d'Algèria des de l'any 2022.
Les Illes Balears són la segona comunitat amb la taxa més alta de feminicidis d'Espanya des de 2003, amb 89,8 víctimes per cada milió de dones. Només en supera Canàries. L'Observatori de la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial alerta que els municipis petits dificulten l'efectivitat de les ordres d'allunyament, que és un problema rellevant en territoris insulars.
L'explicació és que la majoria d'aquestes ordres d'allunyament són inferiors a 350 metres, distància massa curta i difícil de garantir en entorns rurals o en municipis d'escassa població. Tot i que Extremadura va registrar la taxa anual més alta el 2025, el balanç històric manté les Balears en una de les posicions més preocupants.
L'informe que recull dades de 2025 procedents dels jutjats que tramiten aquest tipus de casos reclama analitzar cada cas i reforçar la protecció especialment en entorns rurals. Només l'any passat, 49 dones foren assassinades a l'estat.
Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
A tot això, l'Institut Balear de la Dona publica un mapa digital interactiu que recull tots els recursos de suport i prevenció en casos de violència contra les dones de les Balears.
És la primera vegada que s'unifica tota la informació en una mateixa plataforma per fer més accessible l'assistència, l'ajuda i la protecció. Inclou la localització i contacte de tots els serveis d'emergència, sanitaris, judicials, educatius, de l'àmbit social i també laboral. Es pot consultar a la pàgina web de l'IB Dona. Ho ha explicat la seva directora, Catalina Salom, en declaracions IB3 Ràdio.
Aquest mapa de recursos digital interactiu suposa una passa molt important d'aquesta coordinació que es du a terme des de l'Institut Balear de la Dona. Professionals i qualsevol persona hi podrà accedir per percebre a on pot adreçar en aquestes dones i, sobretot, el més important, jo crec que és l'objectiu fonamental, que totes les dones residesquen a Silla, que residesquen, puguin rebre la mateixa atenció.
Per cert, el jutjat de Guàrdia de Bilbao ha deixat en llibertat presumiblement per falta de proves i per preservar el principi d'innocència l'home de 45 anys detingut com a sospitós de la mort violenta aquest dimecres a Basauri de la seva parella, una dona de 44 anys, de la qual tenia un ordre d'allunyament.
Amb tot i de manera preventiva, mentre continua la investigació, li han retirat el passaport i obligat a presentar-se cada dia al jutjat per prevenir una eventual fugida. L'autòpsia ha descartat una mort natural, com es pensava en un principi, i ara s'investiga com un presumpte cas de violència de gènere. Aquest dissabte s'ha fet una concentració ciutadana i política a la localitat per condemnar aquesta mort.
I tornant a les Illes, la Policia Nacional ha detingut un home a Porto Cristo per presumptament haver violat una dona amb discapacitat després de subministrar-li drogues i alcohol, a més d'intentar lligar-la amb cordes.
Els fets van ocórrer dimarts passat en el nucli costaner de Manacor. La dona hauria acompanyat al domicili aquest home, que coneix perquè regenta un bar en aquesta localitat. Segons ha confirmat Europa Press, fonts pròximes al cas. La víctima va aconseguir fugir i demanar ajuda. L'home va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.
Més en clau de successos, la Policia Nacional ha detingut una 60 de persones per robatoris amb força en vehicles en el Codim d'any. Els darrers, dos joves que varen ser sorpresos pels agents mentre forçaven diversos vehicles a la zona de la Soledat.
La policia apunta que en el moment de la detenció els joves portaven brides, guants i una llanterna. La intervenció es va fer després que els agents fessin diverses batudes on van localitzar fins a 5 vehicles amb signes de bastar forçats.
I els bombers de Mallorca han realitzat 3 rescats a la muntanya en el que duim de cap de setmana i l'helicòpter Samilana ha fet ja la sortida número 100, xifra que demostra l'elevat volum de rescats que duen a terme els bombers.
Els darrers rescats han estat de la zona d'Esfronto de Samola, al municipi d'Escorca, per un home que havia caigut. El camí de Ses Fontanelles a Valldemossa per un altre accident, en aquest cas d'una dona, i l'altre a la zona de Mortitx, on els bombers varen muntar un dispositiu de recerca per localitzar una dona i els seus dos fills menors que s'havien perdut.
Vuit i 17 minuts, el govern impulsa la renovació de la xarxa d'aigua de Salada i Eivissa per substituir els trams afectats per avaries, a més d'instal·lar un nou dipòsit regulador de 60.000 metres cúbits que permeti la càrrega de camions cisterna.
Amb un pressupost de 500.000 euros, l'actuació està finançada amb l'impost de turisme sostenible. L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, Abaqua, iniciarà la contractació de l'assistència tècnica per la redacció d'aquest projecte. Es pretén millorar la garantia de subministrament l'illa, adaptant-se a les previsions de demanda i assegurar una reserva estratègica per fer front a possibles incidències de gran abast.
També el govern ha ampliat els terminis de les ajudes del Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, els PTEIP, per garantir l'execució dels projectes i el cobrament de les subvencions energètiques.
Si de manera particular o com a empresa sou beneficiaris d'una de les subvencions de l'any passat, per exemple, per a instal·lació de plaques solars, sapigueu que ara la Conselleria d'Energia ha allargat un mes fins a final d'aquest abril el termini per executar el projecte. També les administracions públiques es veuen beneficiades amb aquesta mesura del paquet de subvencions energètiques. El portavou de la cooperativa Som Serveis Energètics, Àlex Duran, valora positivament aquesta pròrroga Tortuga, però lamenta que no s'hagi anunciat abans.
Atenem a tres punts diferents de Mallorca, des de Palma, Inca i Manacor, com a nuclis, però a partir d'aquí movem a tots els domicilis de Mallorca. El que pretenem és això, és empoderar les famílies i que aquell infant pugui minvar la intensitat d'aquells conductors, i inclús la freqüència, i que la família estigui lo suficientment segura d'ella mateixa, de les pautes que va marcant, perquè aquest infant cresqui en la millor.
No són aquestes les declaracions que volíem escoltar. No podem escoltar ara mateix Àlex Duran, el portaveu de la cooperativa Som Serveis Energètics. En qualsevol cas, més d'un miler de molins, més notícies, més d'un miler de molins a Mallorca estan en desús o en runes. Alguns propietaris han decidit restaurar-los, tot i que suposa una gran despesa.
De vent, d'extracció d'aigua, de vent fariner o de sang, n'hi ha milers a Mallorca en desús. Per això, el Consell de Mallorca ha llançat una línia de subvencions gràcies a l'impost de turisme sostenible. Antònia Roques, la consellera de Cultura i Patrimoni.
Que n'hi ha que hauran d'arreglar la torre, altres hauran d'arreglar la freig, altres la maquinària o altres hauran d'arreglar tot. El govern dona el 75% del cost del molí i, per tant, els propietaris han de garantir el 25% restant.
A la possessió de la Real, a Palma, en trobam un de ben antic del 1247. El seu amo fa 20 anys que va començar a rehabilitar-lo.
El molí dels Dimonis és l'únic hidràulic excavat artificialment 12 metres sota terra. Va deixar de funcionar el 1926, després de 7 segles de feina. Emprava l'aigua que provenia de la síquia d'en Basté i es propulsava cap a terra fent moure les pales, que llavors molien el gra. Tot una joia patrimonial que es va deixar perdre i ara s'ha pogut recuperar. Antoni Guilona, el propietari.
És una satisfacció doble. Una, per recuperar una cosa històrica. Segona, perquè vas transmetent a les pròximes generacions, els fills, els nets, l'amor per la terra, l'amor per aquestes coses, l'amor per la història.
A les subvencions per restaurar els molins s'hi podran adherir propietaris, empreses i ajuntaments fins al mes de maig.
Més coses. El nombre de persones amb autisme va a l'alça a les Balears. Per ajudar a les famílies, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha posat en marxa un nou servei d'atenció integral a domicili per a infants amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport de consulta.
A l'octubre es va posar en funcionament aquest projecte anomenat CEIDIC i pioner a tot Espanya. Des del gener treballen amb una cinquantena de famílies. El suport i les eines són fonamentals, com reconeix la directora insular de Persones amb Discapacitat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Maria Francisca Rigo.
Atenem a tres punts diferents de Mallorca, des de Palma, Inca i Manacor, com a nuclis, però a partir d'aquí movem a tots els domicilis de Mallorca. El que pretenem és això, és empoderar les famílies i que aquell infant pugui minvar la intensitat d'aquells conductors, inclús la freqüència, i que la família estigui lo suficientment segura d'ella mateixa, de les pautes que va marcant, perquè aquest infant cresqui en la millor qualitat de vida possible.
Són una dotzena de professionals els que formen part del projecte, psicòlegs, educadors i una terapeuta ocupacional que ajuden amb els imprevistos i les conductes que corren a casa. Esther Rodríguez és educadora del projecte.
Hay familias que tienen muchísimo más recorrido en cuanto a aprendizaje y hay otras familias que les vienen muy de nuevo todas las pautas que les introducimos. Lo hacemos muy poco a poco, lo hacemos muy individualizado. Intentamos que cada familia se adecue un poquito a su dinámica familiar. Intentamos escuchar muchísimo a la familia porque al final hemos detectado en el poco tiempo que llevamos la necesidad de que cuidemos a los cuidadores. Es la parte más importante que ahora estamos viendo en el proyecto.
I ho confirmen els usuaris. Nana té una filla amb autisme, TDAH i trastorn de conducta. El dia a dia a casa ha canviat molt des que disposen del suport d'aquest servei.
Ens han donat tècniques per tema de calma, sobretot, i les tenim plasmades, i en el moment que hi ha d'això, en el moment fort de crisi, no pots intervenir, però quan veus que almenys la situació va baixant un poc d'intensitat, doncs ens podem seure, podem intentar fer les pautes que ens diuen i arribar a la calma.
L'objectiu del programa és atendre un centenar de famílies i per ara té una durada de 3 anys que pot ser prorrogable un any més. Ja hi ha altres comunitats autònomes interessades en la seva evolució.
Un altre programa que en aquest cas ajuda a fer més lleuger el dia a dia a persones amb malalties cròniques és el de pacient actiu, que ara compleix 10 anys.
La formació Pacients Actius ofereix eines de gestió emocional als cuidadors de malalts dependents. Namaita és una de les cuidadores d'aquest programa i na Sheila, una de les infermeres.
L'infermera me va avisar d'aquest curset. Jo vaig ser un poc reticent perquè pensava que es tractava d'aprendre a cuidar més i ho vaig trobar malament. I me va sobtar moltíssim que és aprendre't a cuidar tu com a cuidador.
Este programa tiene un valor añadido muy especial y es que lo imparten cuidadores que ja han vivido esta experiencia.
I les persones que imparteixen el taller van ser assistents, ara són cuidadors, que han passat a ser formadors per compartir la seva experiència. Una d'elles és Lali Ruiz.
A lo largo de 7 sesiones hacemos precisamente eso, un intento pues con las dinámicas y con el manual, con todo lo que contamos, ¿no? Para intentar que ellos le den la vuelta.
A través de l'experiència, comparteixen les seves eines i posen de manifest la importància de cuidar el cuidador. De fet, la càrrega de les cures és també un treball col·lectiu.
Darse cuenta de que todas las personas que tenemos alrededor también forman parte de ese cuidar al cuidador, que no estamos solos.
El taller el poden sol·licitar a centres de salut i hospitals a través dels professionals de referència.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Amb una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Vuit i 26 en internacional, notícia de darrera hora. El president dels Estats Units, Donald Trump, confirma que han rescatat en vida el pilot de caça abatut divendres passat a l'Iran i que duien cercant a contrarrellotge.
Amb un missatge a la seva xarxa social Truth Social, el mandatari ha informat a primera hora del dia que el tripulant està sa i estalvi, que han aconseguit rescatar-lo en un quad qualificat d'una operació de cerca i rescat més audaç de la història del país.
Això pot després que Trump advertís l'Iran que li queden poc més de 24 hores per arribar a un acord que serveixi per desbloquejar l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial. Si no, diu, atacarà les seves plantes energètiques.
L'ultimàtum arriba després que els mediadors hagin afirmat que les converses entre Washington i Teheran es troben en punt mort. L'Iran ha respost a les amenaces del president estatunidenc i assegura haver atacat un vaixell relacionat amb Israel en aquest estret. A més, el país persa ha informat que diverses empreses petroquímiques en territori iranià ja han estat objecte d'atac aquest dissabte. Ha afegit, a més, una advertència en aquest sentit a Nacions Unides del risc radiació pels bombardejos a centrals nuclears.
Per part seva, Tel Aviv ha anunciat el bombardeig de posicions de Hezbollah a Beirut com a resposta al llançament de míssils contra el nord d'Israel des de territori libanès. Els atacs de l'exèrcit israelià han deixat de moment més de 1.300 libanesos morts. Mentrestant, a la capital israeliana...
<t 'en>
Centenars de ciutadans han tornat a sortir als carrers per demanar la fi de la guerra, una protesta amb molta presència policial que han intentat dissoldre-la. Mateixa imatge s'ha repetit a l'Iraq. Milers de persones han manifestat a Bagdad, Bassòria i altres ciutats iraquianes en protesta contra l'operació militar i per demanar la fi del conflicte a l'Orient Mitjà.
I a Europa, els ministres d'Economia d'Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria han demanat a la Comissió Europea un impost que gravi els beneficis extraordinaris de les companyies de subministrament d'energia.
La proposta té l'objectiu de reduir l'impacte econòmic per l'encariment del petroli arran d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà per distribuir de manera equitativa, han dit, les conseqüències. Es basa en el precedent de 2022, quan la Unió Europea va introduir una contribució temporal de solidaritat per afrontar la crisi de preus després de la invasió d'Ucraïna.
Precisament quant a la guerra que continua en aquest país, s'ha produït una visita sorpresa de Volodymyr Zelensky a Turquia. El president ucraïnès ha viatjat aquest dissabte a Istanbul en una visita no anunciada per reunir-se amb el seu homòleg turc, Tayyip Erdogan.
La trobada ha tingut lloc al Palau de Dolmabahçe amb una cerimònia oficial abans de mantenir la reunió bilateral entre els dos mandataris. Segons ha informat Ankara, la trobada ha servit per acostar postures de cara a un possible alto el foc a Ucraïna.
Tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. L'Ajuntament d'Eivissa desallotjarà l'assentament de Sa Joveria el 21 d'abril.
Segons dades de la policia local i serveis socials, es calcula que unes 130 persones viuen en aquest espai.
Un aparcament a Eivissa ja arriba a costar 100.000 euros.
Els preus dels aparcaments s'han quadruplicat en alguns casos durant els darrers 10 anys.
Localitzat un altre cadàver en aigües d'Eivissa, és el tercer que apareix aquesta setmana.
El darrer ha estat trobat aquest dissabte a Sant Josep, a Sa Figuera Borda. Duia armilles salvavides i es trobava en avançat estat de descomposició.
Les Balears són la segona comunitat amb la taxa més alta de feminicidis d'Espanya des de 2003.
L'Observatori de la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial alerta que els municipis petits dificulten l'efectivitat de les ordres d'allunyament, un problema rellevant en territoris insulars.
El govern amplia els terminis per a l'execució de projectes beneficiats amb les subvencions energètiques del Pla PITEIP.
Les instal·lacions, la majoria de plaques solars, es podran executar fins al final d'abril.
En internacional, Donald Trump confirma que han rescatat en vida el pilot de caça batut divendres passat a l'Iran.
Mentrestant, queden poc més de 24 hores perquè es compleixi el termini màxim que va donar el president nord-americà a l'Iran per obrir l'estret d'Hormuz. En cas contrari, recorda, atacarà les plantes energètiques iranianes.
I les celebracions de Setmana Santa culminen avui amb la processó de l'Encontre.
En aquest diumenge de Resurrecció, la Seu de Palma acull la tradicional missa de Pasqua, que podreu seguir a IB3 Televisió. A Menorca se celebra la matança dels bujots, curiosa tradició per donar fi a la Quaresma.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I faim ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita, començant per Mallorca, i de fet, avui els dos diaris de major tirada són pràcticament bessons, amb l'imatge de Muriqui celebrant el gol de la victòria que treu el Reial Mallorca de la zona de descens. Resurrecció, diu, última hora, com una alegoria al Via Crucis d'aquests dies de Setmana Santa, amb el jugador obrint els braços en forma de creu.
Dels titulars en petit, llegim que el govern prepara un decret per fer front a la violència a les aules amb un reforç de l'autoritat dels docents. També una entrevista a Pedro Mas, secretari general del sindicat UGT, i la frase textual, amb la guerra no toca xerrar de contenció al turisme, a més que la jutgessa del cas Kun imputa el fill de Norma Duval.
Com dèiem, Diari de Mallorca ha triat la mateixa fotografia de Muriqui del partit d'ahir amb l'expressió a lo grande, en referència a la derrota del Real Madrid a mans del Mallorca per 2-1.
L'acompanyen tres titulars. El plàstic asfixia Balears amb 1.300 tones en el camp i el 60% del residu marí. En successos diu que augmenten els robatoris de cotxes en garatges comunitaris de Palma i també anuncia que el mític grup Ocifar prepara nova cançó després de 30 anys.
També Diari d'Eivissa titula en clau mediambiental, però local, diu: el plàstic asfixia les pitiuses amb el 65% del residu que hi ha a la mà.
I com vos hem explicat a l'informatiu, marca la data del desallotjament de l'assentament de Sa Joveria per dia 21 d'abril i afegeix que és per motius de salut i seguretat. També que ha aparegut un cadàver a Sant Josep, la detenció d'un home que va entrar a una casa a robar i va atacar els policies quan l'arrestaven. La fotografia central està dedicada a la Volta a Eivissa amb MTB, ciclista, que aquest cap de setmana recorre l'illa i diu la volta més dura.
Temàtiques diferents tracta Periódico d'Eivissa. El titular en gros, As de Mobilitat, diu: Paradores amaga l'ascensor per al públic general. Detalla que el projecte original s'explicita que es podria accedir a Dalvila des de l'aparcament del parador i no s'està complint.
A la imatge de portada veiem un artesà fent llata en el marc del Mercat d'Artesania i Agricultura Ecològica de Sant Josep, que ha arrencat aquest cap de setmana. En Petit menciona la troballa del tercer cadàver en una setmana a l'illa i també una frase entre cometes: les jornades maratonianes dels metges han costat la salut a molta gent.
El turisme és el tema central de Menorca Diario. Més restaurants que mai a l'illa per un negoci minvant, titula. Detalla que en el darrer any han obert 18 locals nous, tot i les queixes del sector per la caiguda dels ingressos.
Afegeix que el repunt en la inflació és un nou cop per al turisme nacional, que té, entre cometes, menys doblers a les butxaques, diu. En Patell llegim que Mo centralitza el control de la qualitat de l'aigua a Turó per millorar la gestió. En Cultura, un interessant reportatge de l'ofici de trencador de mares, que tindrà un centre d'interpretació impulsat per l'ITECA a la Pedrera de Sant Esteve.
Pel que fa als diaris de tirada nacional, El País i El Mundo centren la primera plana en la política, concretament en els casos Ábalos i Kitchen, que arriben als tribunals. La corrupció a la banqueta és el titular directe i clar de la publicació del grup Prisa, il·lustrat amb un collage dels implicats en les dues trames. També es fa ressò de la recerca del pilot nord-americà batut en la guerra de l'Orient Mitjà, quan l'ultimàtum de Trump a Teheran està a punt de vèncer.
El Mundo ofereix en exclusiva els missatges de WhatsApp del govern enviats pels ministres Marlaska, Díaz, Montero i Puente en suport a Ábalos després del seu cessament, i diu: tu ets decent. Al costat, imatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, amb la frase: l'operació Kitchen era impossible sense coneixement de les altes instàncies del PP. També referència a la guerra i al darrer ultimàtum de Trump. De fet, aquest és el titular en gros a La Vanguardia. Trump recorda a l'Iran que el seu ultimàtum venç d'aquí a 48 hores. Afegeix una entrevista a Mojan, Premi Nobel de Literatura, i unes declaracions impactants: preferiria haver pogut menjar de petit i no haver estat escriptor. Acabam amb l'ABC, que tira pel dret amb la portada dedicada al matador José Antonio Morante, conegut com De la Puebla, que avui torna a la plaça de Sevilla, tot i haver anunciat el passat octubre la seva retirada. La frase és: sé, és lleig, però jo, que jo ho digui, però torn perquè faig falta.
Són les 8:36, seguim amb els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i veterana en aquest diumenge de resurrecció, on el Real Mallorca ahir ho va tornar a fer. Quan pitjor es trobava, quan ben pocs li donaven opcions reals, fins i tot de competir, que no de guanyar, ahir l'equip de Martín de Michelis va sorprendre un gegant de la Lliga com és el Real Madrid, sumant un triomf de prestigi per la mínima, per 2-1, que el treu del descens i deixa el seu rival, el Real Madrid, molt lluint de la lluita pel títol de Lliga. Leo Román, amb les seves aturades, va tancar la seva porteria. Ni Mbappé ni Güler van poder amb el porter eivissenc. Abans del descans, una magnífica acció de Morlanes va posar per davant el marcador del Mallorca. A la represa, els vermells van controlar molt bé el seu rival. I malgrat el gol de l'empat, marcat per militar amb el cap al minut 88 de partit, el Mallorca encara va tenir temps de tornar-li el cop rebut amb el gol d'un Vedat Muriqi, molt emocionat, a l'acabar el partit.
Un gol, un golazo, ganando 2-1 con mi gol, que esta temporada creo que, aunque he metido 19 goles, no ha pasado muchas veces, solo una vez me acuerdo. y hemos conseguido victoria hoy. Muchas gracias a aficionados, que hoy ha sido, había enorme apoyo para todo el equipo. Os agradezco mucho por vuestro apoyo, por todo lo que me habéis dado, lo que me habéis hecho a mí, estar aquí contento, feliz. Ojalá acabamos en la primera nosotros también. Vamos a mantener la primera y a seguir luchando por el Mallorca.
De Michelis també va dir la seva en referència al rendiment que va mostrar ahir el seu davanter sobre la llespa de Son Boix.
Quien conoce a Muriqui, no duda de que se iba a levantar, porque es parte de su ser, luchador, seguir. Bueno, emocionante. A mí me emocionó que él haya metido el gol por lo que había vivido en Elche, por lo que vivió en la selección y porque tan pronto haya podido encontrar una alegría personal y que además nos regala a todos los mallorquistas una gran felicidad, ¿no?
Tres punts, do, per un 11 vermell que ara respira, surt del descens, però encara queden 24 punts en joc. Ni molt manco està tot fet. De Michelis.
Es un premio a los chicos por seguir forjando un carácter, una idea y una convicción de acá hasta el final. Esto no es la salvación desde ya, así que hay una frase que me gusta mucho que dice, con los pies sobre la tierra, pero con la mirada al cielo. Entonces vamos a seguir siendo humildes, trabajando, porque hemos sumado tres puntos nada más.
Amb aquesta victòria com a local, Martín de Michelis manté el seu idili amb Son Boix. Dos partits com a local i dues victòries. Tal vegada la pitjor notícia d'ahir siga l'amonestació que va rebre Martí Valle i que el deixa fora de concurs davant el Rayo Vallecano a l'estadi de Son Boix. De la 30a jornada de Lliga, a més del Real Mallorca Real Madrid, també es va jugar ahir dissabte el Real Sociedad 2, llevant 0, Betis 0, Espanyol 0 i Atleti de Madrid 1, Futbol Club Barcelona 2. L'Udivisa juga aquest migdia a l'estadi del Mirador davant l'Algecida, si s'ha classificat amb 44 punts, és a dir, 5 més que un auder, que es troba en aquest moment lluny dels play-offs d'accés i a dos partits del descens. Miguel Álvarez, tenit de l'Eivissa, va dir el següent referenci al partit d'avui.
Hace muchas cosas, a balón parado es un equipo, tiene el 50% de goles prácticamente, ha hecho 33 y tiene 15 goles a balón parado. El otro día la Europa le gana el partido en una falta lateral y un penalti y se mete 0-2. Bueno, es un, ya sabemos lo que es, ya lo sabíamos la primera vuelta, porque prácticamente es el mismo equipo y el mismo entrenador.
Va agafar la segona federació, 30a jornada, el grup tercer, la que juga avui en dues finals per la permanència que es disputen a Sa Plana i Ses Forques, més la visita del Poblense a casa del líder Sant Andreu. Francesc Fullana parla del partit on el Sant Andreu es pot proclamar campió i nou equip de la primera federació.
Il·lusionats, com hem afrontat tots els partits, sí que serà un partit guapo perquè hi ha bon ambient allà i bé, jugues contra el líder i nosaltres amb ganes de demostrar el que hem fet durant aquesta temporada i poder guanyar el partit. Haurem de fer un partit quasi perfecte per poder guanyar allà i res, un poc si idea aquesta, nosaltres volem guanyar per poder aspirar a jugar al play-off i amb aquesta intenció anar.
Completa la jornada el Verbi i Young entre la Sociedad Esportiva Eivissa i l'Atlètic Balear, dos equips que en les seves circumstàncies necessiten sumar de 3 en 3. Sentim els dos tècnics, Lluís Blanco de l'Atlètic Balears i Raúl Casay de la Sociedad Esportiva.
Creo en el equipo, creo en que podemos hacerlo muy bien. Sabemos que nos vamos a enfrentar contra rivales muy buenos también, si se da el caso. Y estamos súper convencidos de que podemos ascender vía playoff. Yo lo veo muy claro y bueno, y entiendo que eso también creo que se tiene que extender por todo el mundo. Y yo creo que eso, esa energía la detecto y creo que la tenemos.
Tenim que certificar matemàticament la salvació i passa per guanyar un parell de partits. L'equip està fort i en este tram de Lliga pues, hi ha que demostrar-ho en el camp.
Recapitulant partit, tots amb horari unificat a segona federació a les 12, Andaix València B, Porreres Barça B, Sant Andreu Poblense i Eivissa Atlètic Balears. Partits que estaran protagonista els postres en joc a les 12 en punt, al igual que el partit de l'Eivissa Algeciras. I a la tercera federació es va jugar ahir només un partit, Formentera 2, Felanitx 0. Per avui, 4 partits més, 3 d'ells a les 12. José Teresa Mercadal, Mallorca B, Port Main i Platja de Calvià Penya Esportiva, tancant a les 6 en el Moleté, el derbi comarcal entre el Cardassà i el Club Esportiu Manacor. Vint-i-vuitena jornada a Primera Federació, el Lestia que va retrobar-se de nou amb el triomf davant el Tizona Burgos amb un marcador contundent. Estem en Menorca 88, Tizona Burgos 70, en un partit que va rompre el segon temps en favor de l'equip de Zamora. Per avui tenim a les 6 el Palmer Bàsquet, Ourense amb la dubte del concurs de l'escolta georgià Duda Sanatza. El tècnic Juan Idiez parla del partit que es juga avui con la primera de les 5 finals que li queden al seu equip per la permanència.
Creo que es muy importante en estos momentos donde nos jugamos tanto, que la energía sea positiva, que el vestuario esté bien, que esté contento, porque tenemos una oportunidad, no podemos verlo de manera negativa, lo tenemos que ver de manera positiva, porque la pelota está en nuestro tejado y nosotros tenemos que hacer lo que nosotros sentimos, que es salir ahí a darlo todo. Y luego el baloncesto, como digo siempre, te pone en tu sitio.
Una jornada 28ena on al FIBI Mallorca li toca descans. Ja saben vostès que sense Pablo Cano ja a la banqueta i en Pablo García, que ja està treballant de valent, per poder sumar un o dos triomfs que li donarien la permanència matemàtica al FIWI a la Primera Federació. A Segona Federació, recordem que ayer va jugar, corresponent a la 24a jornada, el Clark Bàsquet 93-94, Saragossa 66. I a la Lliga Challenge, 27a jornada i 26a triomf de la Zon Marino. Li queden 4 pel final de la fase regular. 4, esperant que per poder assolir l'accés a Lliga Femenina. Ahir, la víctima va ser l'Alcáceres, no bé classificat, i que va perdre de 42 punts, 98 a 56. La superioritat tant del Salta com del Azul Marín en aquesta categoria és, a nivell d'estadística, tota una novetat en el bàsquet espanyol, que mai havia tingut a dos equips en aquesta categoria que marcassin tantes diferències. Sentim Albert Antuña, tècnic de l'Azul Marino.
De cuando atrás estamos bien, el equipo funciona solo porque tenemos mucho talento, ¿no? Entonces, bueno, feliz por la victoria, feliz de que las 12 han jugado, las 12 han anotado, que creo que también es importante porque todas están haciendo mucho esfuerzo. Y nada, con muchas ganas ahora de pensar en Melilla y de ir a Melilla, un partido que sabemos que va a ser muy importante.
I tancam amb bala. Ahir es va posar a punt i final una nova edició del Trofeu Princesa Sofia i amb dos representants de la Vela Balà al podi, Marta Cardona i Jordi Xamà, que s'han penjat l'or a la classe 470 mix. Després de completar la jornada d'ahir, dues mànigues finals molt sòlides. D'aquesta forma, Cardona i Xamà sumen el primer triomf al Sofia com a parella. Sentim a la regatista, Marta Cardona.
Molt contenta de guanyar aquesta regata a casa, on tot va començar, tant jo de petita com amb el meu camí amb en Jordi sobre l'Olímpica. Crec que hem fet molt bona setmana i bé, guanyar aquí només amb 20 anys, amb tota la meva família i els meus amics, crec que és un orgull per tots.
A la classe Forinaire FX, Paula Barceló i Maria Cantero han acabat terceres. Això sí, tenien l'o a tocar. Però una sanció a només 50 metres de la línia de meta les ha penalitzades. L'o ha estat per les canadenques Georgia i Antonia Lewin de França. Amb aquest punt de bola ho deixant. Fins aquí els esports, però recordi, tornem a les 12, en la Primera Federació i Segona, com a principals protagonistes d'aquí. Esports 3 a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
Jump, jump, jump.
entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Vuit i 49 minuts, el Partit Popular ha registrat al Parlament de les Illes Balears una proposició no de llei per impulsar la simplificació administrativa en els procediments de reconeixement i renovació del títol de família nombrosa. Segons un comunicat del partit, es vol donar resposta a una reivindicació històrica del col·lectiu que fa anys que reclama una modernització dels procediments i també una reducció de les càrregues burocràtiques.
Es proposa que el títol de família nombrosa mantingui la seva vigència fins que el darrer dels fills compleixi els 26 anys, mentre es continuen complint els requisits legals establerts. S'elimina així l'obligació de renovar anualment aquest títol quan els fills majors de 21 anys continuen cursant estudis. Aquesta PNL és una petició de l'Associació de Famílies Nombroses de Balears. El seu president, Álvaro Hernández, recorda que ja fa anys que la norma s'ha actualitzat en altres comunitats i que els canvis són especialment necessaris pels retards que acumula l'administració pública balear.
Según está funcionando el IMAS actualmente en el tema de renovaciones y de concesiones de título, está causando un agravio muy grande a las familias. O sea, hay familias que dejan de ser durante 3 o 4 meses familia numerosa con el perjuicio que esto conlleva, pérdida de ayudas en las becas de estudiar, pérdida, bueno, pues todos los derechos que están recogidos en la Ley Nacional de Familias Numerosas.
L'Associació de Famílies Nombroses confien en que la tramitació parlamentària sigui àgil i que la proposició no de llei tingui el suport de la resta de formacions polítiques.
El PSOE defensarà dijous al ple del Consell de Mallorca una moció per impulsar una reforma profunda, diuen, de la Llei de Patrimoni per tal de modernitzar la normativa i incorporar una visió contemporània del patrimoni.
Els socialistes plantejaran mesures específiques en arqueologia, patrimoni marítim i protecció dels usos patrimonials davant la pressió turística. També volen simplificar tràmits i reforçar el paper dels ajuntaments. Joan Ferrer és conseller del PSOE al Pla.
Volem que se faci un increment de recursos humans i materials, que s'impulsi una política estable de recerca per part del mateix Consell i que se millori també la gestió dels depòsits i materials, així com una creació d'una mesa d'arqueologia. En línies generals, el que volem és compatibilitzar una protecció efectiva del patrimoni, millorar l'eficiència administrativa i no oblidar mai la funció social del patrimoni.
I més per Palma, proposa la creació del Premi Emili Darder per reconèixer la defensa de les llibertats democràtiques, diuen un guardó necessari en un context de desmantellament de les polítiques de memòria.
Han escollit el nom del darrer bala republicà de Palma i fill il·lustre del consistori afusellat pel franquisme l'any 1937. Un acte de justícia exposa la portaveu de Més Acord, Neus Trujol.
El Partit Popular i Vox volen esborrar la memòria democràtica de Palma, però no els hi permetrem. Des de Més per Palma proposant crear el Premi Emili Darder per reivindicar la seva figura com a gran defensor de la democràcia, de la justícia social i dels drets humans. Perquè aquí no hi ha neutralitat possible. O estàs amb la memòria i la dignitat, o amb l'oblit i la impunitat.
I I aquest dissabte ha arrencat el Mercat Ecològic i Artesà de Sant Josep de sa Talaia, una cita que celebra els 10 anys d'Ani Manau.
Inaugurat a ritme de Vall Pagès, el mercat ha començat amb una oferta rècord, 50 artesans i 3 productors d'agricultura ecològica. Podem trobar peces de ceràmica, articles de pell, bijuteria o les tradicionals espardenyes, encordats o productes de la terra, conreats a Eivissa i amb certificat ecològic. La Limerí, vecina de Sant Miquel, s'ha interessat per les espardenyes que fa Margarita Puig. Les escoltem.
Tinc una filla que balla a Vall Pagès i hem vengut alguna vegada a buscar espardenyes.
Les espardenyes es fan cellata, diguéssim, es fa cellata, llavors fa les soles, llavors això són els que ballen a Vall Pagès, que tenen morret.
La tradició també troba el seu lloc a la parada d'en Pere Marí.
Des que em vaig jubilar em vaig dedicar a fer instruments d'aquestos de Vall Pagès, de típic, de les tambors, les castanyoles i la flauta, la flauta.
El mercat matinal de dissabte s'enguany s'hi afegirà des de l'1 de maig al mercat nocturn dels divendres, una iniciativa que la temporada passada va funcionar molt bé.
Pedaleando por la sostenibilidad és un projecte de l'associació Biela i Tierra que mapeja iniciatives de productors agroalimentaris locals. Al mes de gener van començar una ruta ciclista per les illes amb l'objectiu de conèixer i donar visibilitat a petites i mitjanes explotacions sostenibles i arrelades al territori.
Les conclusions del seu anàlisi sobre sobirania alimentària apunten que la densitat de població balear supera els recursos disponibles. Segons dades del govern, a Eivissa només el 3% del consum és de producte local. A Mallorca Mallorca del 13%, a Menorca del 19%. Davant aquesta realitat, el projecte vol posar en valor els productes locals i fer una crida als consumidors. Edurne Caballeros, fundadora de Biela i Tierra.
Hem visitat sector pesquer, hem visitat moltes de ramaderia extensiva, d'horticultura, de fruiters, també supermercats cooperatius, de dinamització social. Si volem que el nostre paisatge segueixi com nosaltres l'hem vist i com l'han vist generacions passades, és necessari que la pagesia segueixi viva, i perquè segueixi viva, els consumidors hem de prioritzar per aquests productes que venen de prop.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vengan pastores del campo, que el rey de los reyes ha nacido ya.
Les celebracions de Setmana Santa culminen avui amb la processó de l'Encontre. Escenifica la trobada de Jesús en ressuscitat i la Mare de Déu en la fe catòlica.
Són molts els municipis que acullen aquest esdeveniment: Manacor, Inca, Campos, Calvià, Porreres, entre d'altres. En el cas de Palma, de les més multitudinàries per la gran quantitat de gent que plega, es fan dues processons. La primera començarà, ja ha començat, a les 8:30 i fins a les 10:30 al barri de la Vileta, que ocasionarà talls de trànsit al pas de la comitiva. Després de les 11 a les 12:30, en el centre de la ciutat es farà la processó del dia de Pasqua, que també implicarà restriccions a la circulació al carrer Conqueridor en direcció a la plaça de Cort, al carrer Santa Eulària i Colom.
En aquest diumenge de Resurrecció, la Seu de Palma acull la tradicional missa de Pasqua, una cita que durant anys va comptar amb molta expectació per l'assistència de la família reial, però des de 2019 no han tornat a assistir.
La missa és a les 10:15 del matí a la Catedral de Mallorca. La podreu seguir en directe i Vetres Televisió també a les plataformes digital de l'ens públic, amb la narració de Xavier Bonat i una cobertura completa d'aquesta celebració pasqual.
Hi ha pobles que tenen tradicions pròpies. A Alcúdia avui es fa la processó dels Tres Botets, molt popular, i que se celebra el diumenge de Pasqua.
També representa l'encontre entre la Mare de Déu i el Sant Crist ressuscitat. Les talles surten des de dos punts diferents del poble, es troben davant l'Ajuntament. És en aquest moment quan la Verge fa Tres Botets, d'aquí el nom d'aquest acte litúrgic que inclou focs artificials per donar inici a la processó conjunta d'aquestes dues imatges cap a l'església, on es fa després la missa de Pasqua.
També a Menorca se celebra avui una curiosa tradició per donar fi a la Quaresma. Es coneix com la Matança dels Bujots i consisteix a penjar als carrers de Ciutadella diversos ninots de coneguts personatges que es converteixen en el blanc del poble.
Entitats i associacions preparen el seu home de palla, que porta un cartell que explica en Benjamí seny el motiu d'aquesta burla. En l'ocasió de treure els colors, per exemple, a la classe política, posa en evidència qualsevol situació que hagi estat motiu de crítica. A partir de migdia comença el soroll, es dispara contra el bujot fins que és abatut i cau a terra. S'usen escopetes de caçador amb cartutxos que es preparen especialment en una fàbrica de mò i per a cada ninot s'utilitza, atenció, una mitjana de 300 trets.
Pidan-li a Julio Romero caballos de paso y su mula de amar. Con cajas y con guitarra iremos cantando por el olivar. Al boca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Hay Navidad y hay bogasta, aloja y añapa, no habrán de faltar. Mientras la luna riojana se muere de ganas de participar, albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer.
Albahaca y cedrón.